Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Salut pronostica una pressió assistencial molt alta a les UCI dels hospitals durant les pròximes setmanes, molt semblant a la de la primera onada de la pandèmia. Els contagis, de fet, no paren de créixer i Sabadell ja registra una incidència acumulada els últims 14 dies de 690 casos per cada 100.000 habitants. Mentrestant, continua endavant la campanya de vacunació per lluitar contra la Covid-19, que ja ha permès immunitzar 141 persones a Sabadell. Són bàsicament els residents i part dels professionals del complex Sabadell Gent Gran, on es va iniciar el procés el 27 de desembre. La primera usuària en posar-se la vacuna a la ciutat, Marina Benavent, ha explicat els 21 dies d'espera fins a rebre la segona dosi que està convençuda que funcionarà.
Me vaig posar la primera dosi, no vaig tindre cap problema ni reacció ninguna. O sigui que ara me poso la segona i espero que vagi bé. Convido a tothom que ho facin perquè és de l'única manera que sortirem d'aquesta. Espero que tinguin consciència de lo que estan fent els que no se la posen o els que passen d'això.
Segons les dades del Departament de Salut, a la ciutat ja s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 4.384 persones.
Notícies migdia.
Anem als titulars. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Gabriel Fernández qualifica de fracàs que el govern municipal no hagi estat capaç d'arribar a acords amb Esquerra.
El portaveu dels Republicans creu que l'alcaldessa no ha tingut prou mà Esquerra amb la principal força de l'oposició.
És una anomalia. Per exemple, que l'alcaldessa no parla amb mi. Soc el principal, represento el principal partit de l'oposició. Com és que no hem tingut una trobada per parlar de com no podíem posar d'acord? Ja sé que me diran, ha parlat amb el portaveu del grup, sí, hem tingut una trobada. Però dic, en política hi ha determinades litúrgies que cal preservar, que són les que ajuden a arribar a acords.
Fernández ha participat avui en l'espai Prenent el Pols el 2021, un cicle d'entrevistes als portaveus municipals del programa El Cafè de la Ràdio.
Durant el Notícies Migdia també hi haurà temps per a la cultura.
D'una banda parlarem de la participació sabadellenca a la sèrie de televisió Cuéntame de la mà de l'actor local Carlos Serrano Clark, que s'ha incorporat a la nova temporada. De l'altra abordarem la pèrdua de Quim Torres, una llegenda de la programació musical de la ciutat que va morir el cap de setmana passat.
David Estals en esports, marxa cedit al Prat de segona B.
El jove futbolista del Centre d'Esports Sabadell acabarà la temporada com a pota blava, on coincidirà amb altres exarlequinats com Sergio Montero, Cravioto o Adri Díaz. Recordem que prèviament havia renovat al setembre fins al juny del 2022 i que havia disputat un parell d'estones en Lliga i els dos partits de Copa.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem ara a la plana de serveis. Comencem per la previsió meteorològica, que avui ens arriba de la mà de Dolors Ballart, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bona tarda. Durant les properes hores els núvols augmentaran per l'oest del país després d'un matí força assolellat, tot i alguns intervals de núvols al quadrant nord-occidental, núvols baixos i també algun banc de boira. I al llarg de la tarda, com dèiem, la nuvolositat es farà més nombrosa, sobretot a les comarques de l'oest i en especial també a l'àrea nord-occidental, on arribaran algunes precipitacions que en conjunt seran de caràcter feble. També no es descarta que pugui arribar alguna precipitació aïllada en d'altres sectors de les comarques del terç oest. Avui amb temperatures que en conjunt seran més altes, sobretot a la zona del litoral i el prelitoral, en especial a l'àrea sud del territori. Demà dia insegur, amb núvols abundants sobretot fins a l'inici de la tarda, amb alguns ruixats dispersos, sobretot al nord-oest del país, al Pirineu i Prepirineu Occidental, precipitacions que al matí anirien localment acompanyades fins i tot de tempesta, i al llarg de la tarda els núvols s'envimbaran i quedaran restringits al vessant nord del Pirineu. També les precipitacions. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I quina és a aquesta hora la situació al transport públic? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem afectacions a la línia R1 de Rodalies que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència en un tren entre el Clot i Sant Adrià de Besòs. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives segons els operadors de transport. D'altra banda, recordem que Rodalies de Catalunya adapta aquest cap de setmana la seva oferta a causa de les restriccions de mobilitat, de forma que la línia R7 no circularà ni dissabte ni diumenge, mentre que la R8 ho farà el 50%. Trobareu més informació als canals digitals de Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora fluïdesa a tota la xarxa viària catalana, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. Passant 6 minuts i mig de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Nou dia amb indicadors negatius de la pandèmia, mentre les restriccions es mantenen per intentar frenar l'augment de casos de Covid-19, la incidència a la ciutat en els últims 14 dies ha tornat a pujar, situant-se als 690 casos per cada 100.000 habitants. Tot i això, el risc de rebrot ha baixat després dels importants ascensos de la setmana passada, quan es van superar els 1.000 punts des de l'inici de la pandèmia. Avui aquest risc de rebrot se situa als 776 punts, segons les dades publicades pel Departament de Salut.
També ha baixat lleugerament la velocitat de contagi, l'anomenada R, situant-se a l'1,15. Tot plegat, malgrat que els positius hagin crescut entre els dies 11 i 17 de gener, amb 819 confirmats a Sabadell. Amb tot, des de l'inici de la pandèmia s'han arribat als 13.140 casos. Pel que fa a les defuncions, n'hi ha hagut una més respecte d'ahir i ja se'n compten 478. La campanya de vacunació continua endavant i ja hi ha 141 persones amb la segona dosi posada. Així mateix, un total de 4.384 sabadellencs ja n'han rebut la primera. De fet, ja està en marxa la vacunació amb la segona dosi entre els residents i professionals de la residència Sabadell Gent Gran, gestionada pel Taulí. La seva responsable i delegada de la consellera, Sònia Mariscal, ho considera una oportunitat per recuperar la normalitat.
Comencem a guanyar aquesta carrera de fons, que crec que és molt important. Comencem a crear immunitat entre els residents de totes les residències. Comencem per Sabadell Gent Gran, però de darrere vindran tots els altres centres del territori. I esperem aconseguir que els residents puguin tenir una vida una mica més normal i recuperar una mica els seus hàbits, les relacions familiars, les visites, les sortides a l'exterior.
Marina Benavent, la primera vacunada a la ciutat, assegura haver-se trobat bé després de la primera dosi que va rebre el 27 de desembre passat.
Quan me vaig posar la primera dosi, no vaig tindre cap problema ni reacció ninguna. O sigui que ara me poso la segona i espero que vagi bé. Convido a tothom que ho facin perquè és de l'única manera que sortirem d'aquesta. Espero que tinguin consciència de lo que estan fent els que no se la posen o els que passen d'això.
Al conjunt del Vallès Occidental, el nombre de casos de coronavirus per cada 100.000 habitants és de 609 en els últims 14 dies. El risc de rebrot i la velocitat de contagi són més baixes que Sabadell, amb 603 i 1,04 respectivament.
Aquestes són les xifres que ens deixa avui la pandèmia, que també ha portat de la mà una crisi econòmica que està afectant especialment el sector serveis. L'Ajuntament de Sabadell ha intentat posar-hi remei amb un pla de xoc que va sortir endavant gràcies al vot de qualitat de l'alcaldessa Marta Farrés al ple municipal. Avui s'hi ha referit dins l'espai prenent el pols al 2021 del programa El Cafè de la Ràdio el portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández. El republicà ha afirmat que el pla no està a l'alçada de les circumstàncies.
Fernández ha assegurat que la major part de les mesures que contempla el document ja s'estaven aplicant i que, malgrat l'impacte de la pandèmia, el govern municipal no ha sabut reenfocar-les i dotar-les de més pressupost. El portaveu d'Esquerra n'ha responsabilitzat directament l'alcaldessa Marta Farrés, de qui ha criticat que no hagi tingut la capacitat de buscar acords amb el principal partit de l'oposició.
Que 14 no és majoria social, és majoria de ple, que és una altra història, però majoria social no hi és. Per tant, aquell que té el rol d'alcalde o alcaldessa, què espero jo? Que tingui la capacitat, l'habilitat de poder posar-se d'acord, sobretot en aquells que representem a àmplies capes socials.
Gabriel Fernández també ha valorat la gestió de la pandèmia per part de la Generalitat i ha dit confiar-hi plenament, malgrat que tot és millorable. Entre altres coses, ha posat en valor que Catalunya sigui una de les regions de l'Estat i d'Europa amb un índex de vacunació més alt en aquests moments, segons ha dit, tot i que queixant-se de la lentitud amb què ara arriben les dosis. Per tot plegat, creu que cal que el país disposi d'un govern fort després de les eleccions, que al seu parer s'haurien d'ajornar fins al 30 de maig. En aquest sentit, el portaveu republicà ha criticat que els tribunals hagin tombat el decret d'ajornament a l'espera de resoldre el fons de recursos que s'han presentat contra la suspensió. En part, Fernández ha culpat de la situació actual l'expresident Quim Torra.
Lo primer, nosotros vam dir que no volíem que fos un tribunal quien posés la data de les eleccions a Catalunya, com torna a passar. De nou, nos apliquen una sort de 155 per imposar una data d'eleccions. Això estava en mans del president Torra. I abans que quedés inhabilitat, tenia que haver convocat, que era el que volíem alguns, les eleccions. No es va fer. Pues ara tenim aquestes conseqüències.
També ha carregat, però, contra el PSOE, perquè, segons el portaveu d'Esquerra, és el principal interessat perquè les eleccions se celebrin el 14 de febrer. Tot i això, Gabriel Fernández ha afirmat amb rotunditat que els republicans estan preparats per tornar a guanyar.
Doncs, precisament, acabem de conèixer fa només uns minuts que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acceptat les mesures cautelars que li demanaven i manté, per tant, suspès el decret que les ajornava, de manera que, per ara, les eleccions se celebraran el 14 de febrer. Tot i això, el TSJC podria dir en plena campanya electoral que hauria de començar aquest cap de setmana si les acaba ajornant. I continuem repassant d'altres qüestions relacionades amb la pandèmia. Per exemple, que el govern espanyol no avançarà de moment el toc de queda a cap territori de l'Estat.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ho ha anunciat després de la trobada amb els consellers autonòmics de salut en el marc del Consell Interterritorial. Illa ha explicat que algunes autonomies han expressat dubtes amb la mesura pel fet que es pogués concentrar gent a la resta de franges horàries. A més, confia que les mesures actuals, que amb aquestes mesures es podrà doblegar la tercera onada de la Covid-19. Una pandèmia que en les últimes 24 hores ha deixat 41.576 nous positius i 464 defuncions més.
A tot això, el Departament de Salut preveu 900 persones a l'UCI per Covid en les pròximes setmanes i alerta d'una situació de possible desbordament. L'ocupació podria arribar, segons les previsions de la Conselleria, als 1.300 pacients crítics, comptant totes les patologies. El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha especificat que la tercera onada no tindrà res a veure amb la segona i que s'assemblarà més a la primera. Més coses, el sistema d'emergències mèdiques investiga un altre possible cas de vacunació irregular.
Directius d'una empresa d'ambulàncies que treballa per aquest servei s'haurien vacunat sense tenir contacte directe amb persones contagiades o col·lectius de risc.
Deixem de banda el coronavirus per parlar de la mediació com a mètode per resoldre conflictes sense arribar als jutjats i que encara té molt camí per recórrer. Així ho considera, si més no, el responsable del Servei de Mediació del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Miguel Sánchez López, apuntant que la resolució de casos per aquesta via encara no supera el 30%. Tot i això, considera que podran a l'alça a mesura que la ciutadania entengui que el diàleg els pot permetre llimar diferències sense obrir un procés judicial. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Estem començant la cultura de la mediació. Si la mediació es donés a les escoles, si s'ensenyés a pensar en mediació, a dialogar, a resoldre els conflictes amb autoresponsabilitat, aquest percentatge canviarà. Però perquè és una educació en què els problemes, nosaltres mateixos tenim les armes o tenim la capacitat de determinar la solució d'un conflicte. I això, si s'ensenyés a l'escola, el percentatge d'èxit també canviaria.
Malgrat els índexs de resolució de casos, la satisfacció entre les parts implicades és més alta que quan passem pels jutjats.
Com que la mediació requereix que els implicats s'escoltin i decideixin com resoldre el seu conflicte, la percepció del problema canvia. De fet, Sánchez López apunta que els casos que han passat per un servei de mediació tenen millor resolució que els que opten directament per la via judicial.
A vegades tu no resoles en la mediació el problema, és veritat que no el resoles, però només d'intentar un diàleg, només d'escoltar l'altre, només de veure per què ha arribat a aquest punt de conflicte a l'altra part i escoltar-la, això ja serveix perquè potser el conflicte a nivell contenciós, a nivell judicial, tingui una altra solució o es puguin fer altres camins. Escoltar-se a vegades obre la ment i comprès més bé l'altra part, les necessitats. Una cosa és una posició judicial, l'altra cosa és les necessitats que té la persona.
Sánchez López ha fet aquestes declaracions coincidint amb el dia de la mediació. Des del Col·legi de l'Advocacia tenen obert un telèfon durant tot el dia per resoldre dubtes sobre aquest mètode. D'aquesta manera se substitueixen les habituals portes obertes que aquest any no es poden fer arran de la pandèmia.
I el nombre de casos atesos pel Servei d'Intervenció Comunitària i Mediació de l'Ajuntament ha crescut en un 30% durant el 2020 respecte de l'any anterior. En total s'han atès 640 persones a partir de 327 sol·licituds. Durant l'estat d'alarma, entre el març i al juny, l'augment va ser encara més elevat, del 40%. Segons dades del consistori, un 74% dels casos s'han resolt favorablement en un termini mitjà de 58 dies.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Passa un minut de 3:15. Veïns del barri de Can Oriac tornen a denunciar talls de llum als seus domicilis aquest cap de setmana. Especialment preocupant és la situació del Colmado Gallego, que divendres va estar 3 hores sense llum i pateix contínuament talls de llum intermitents. Això posa en risc la maquinària de l'establiment i també el negoci, ja que el seu propietari Pere assegura que perd clients.
I és que uns dies està sense llum, d'altres no pot cobrar amb la caixa registradora i la majoria ha de pagar les càmeres frigorífiques perquè no s'espatllin els motors. Ho ha denunciat Bernardino Macía, propietari de la botiga de queviures del carrer Gironès.
Ayer desde las 8:15 hasta las 10:00, el problema está que viene la gente, no puedo pesarle porque no hay luz, no llega suficiente, y las cámaras pues se me encienden, se me apagan, las tengo que parar porque se me van a quemar. El otro día se me jodieron fluorescentes, se me jodió cosas, aparte de que perdí clientela la semana pasada, no, la otra, hace 15 días, el viernes, a las 5, no podía abrir ni las persianas porque son automáticas.
També explica que l'electricista que li va reparar la persiana li va indicar que el problema era la poca potència que arribava a la botiga. El propietari del local també denuncia que no li donen solucions ni l'empresa ni l'administració.
He llamado más de una vez, pero esto es un pitorreo. Llama, salta una música, ahora le paso no sé quién, al final se corta y no te atienden. Luego llamé a Ciudadón Ciudadana, dice que estaba abierto de no sé qué hora hasta las 3 de la tarde, que llame a la policía, pero llamo a la policía y me dicen, vale, ya daremos. Y de la última vez que llamé ayer, por la noche, me dijeron, sí, que me han dicho que estaban en ello. Que ahí a las 10:30 volverá a venir la corriente, y vino a las 11.
El veí explica que es van canviar uns transformadors elèctrics al mes d'agost i que des d'aleshores tenen problemes de tant en tant. Ara bé, des del mes de desembre s'han fet molt més intensos i habituals.
Més qüestions. L'Ajuntament de la ciutat ha començat el projecte Empoderament de Dones Emprenedores i Empresàries de Sabadell. La iniciativa sorgeix per donar la volta a les xifres que indiquen que les dones inicien projectes d'emprenedoria tant o més que els homes, però en canvi no arriben a les fases finals del procés i es queden sense iniciar el seu negoci. L'activitat compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.
L'any 2018, l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i l'Autònom del Consistori va ajudar a crear 106 noves societats, de les quals 40 tenien a una dona al cap de davant i 66 a un home. En canvi, la proporció de dones que van sol·licitar el servei previ va ser superior a la demanda feta per homes. En la primera fase del programa es fa una crida a directives i empresàries que vulguin compartir la seva experiència amb futures emprenedores, de manera que n'esdevinguin els referents. Aquest dimecres s'ha celebrat la primera sessió informativa per tirar endavant l'acompanyament, formació i creació de la xarxa relacional. La tinenta alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, n'explica la segona fase.
La segona fase és, a partir del maig, ja és treballar amb les dones que puguin ser beneficiàries d'aquesta formació i aquesta mentoria, pues, aplicar-la. Llavors ara també estem en contacte amb associacions, amb gremis, amb gremis africans, amb dones teixint Sabadell, perquè ens puguem ajudar també a fer aquesta criba de dones que puguin ser mentores.
Les dones interessades en participar-hi poden enviar un correu electrònic a sbdempresa@jsabadell.cat. Durant el febrer es crearà el grup de dones mentores i es farà la primera trobada amb la resta de participants.
Afegim diversos apunts en format més breu. El director del Gabinet de Presidència de Foment del Treball, Jordi Casas, s'incorpora com a conseller del Consell Econòmic i Social.
Casas exercirà de representant de la patronal al CES. Va començar la seva experiència laboral com a assessor jurídic del Gremi de Fabricants de Sabadell, on va estar entre el 1977 i el 1987. Com a diputat al Congrés, va ser membre de la Comissió de Política Social i Ocupació i ponent de projectes de llei en els àmbits de la política econòmica, laboral, fiscal i relacionats amb la Unió Europea. Durant el mandat de Joan Rossell, Casas va formar part de la junta directiva de la COE.
Detingut un ciclista per conducció temerària.
Agents de la policia municipal van donar l'alto a un noi de 19 anys que circulava contra direcció pel passeig de Cal Japó aquest dimecres a les 9 de la nit. El fet que fugís corrent sense aturar-se va motivar la seva detenció per part de la patrulla local.
I acabem dos centres escolars del Vallès Occidental entre la desena que estan tancats a tota Catalunya pel coronavirus.
Es tracta de dues llars d'infants, el Cucut d'Ullastrell i la privada Little Ducky de Sant Cugat del Vallès.
El sabadellenc Carlos Serrano Clark debutarà aquest vespre a una de les sèries més longeves de la televisió, Cuéntame cómo pasó. L'actor ha passat pel programa al matí on ha explicat que el seu rol és el d'un metge que es creua amb un dels grans personatges de la saga Alcántara, l'Antonio, un paper que fa l'actor Imanol Arias.
La sèrie comença aquest vespre la seva 21a temporada, tot una fita en la televisió amb un accident que donarà peu a la intervenció del sabadellenc. Però serà una temporada que promet ser diferent, tal i com apunta Serrano Clark.
Estarem al 92, però també aniran al present. Es podrà veure el 2020 amb els personatges, la família, quan ja són grans.
En plena pandèmia? Sortirà la pandèmia també? Molt interessant,
sí,
això.
Sí, sortirà la pandèmia. I això ho han fet molt bé. I bueno, jo cada vegada que m'arriba un guió és que està molt bé relacionat al 92. Ells fan com una relació, com un enllaç del 92 i de sobte passen al 2020 i sí, es viurà la pandèmia.
En l'entrevista ha explicat que la producció ha seguit malgrat la pandèmia amb testos PCR setmanals i tothom amb mascareta abans de gravar les seqüències. Aquesta excepcionalitat, però, no li ha perdut les ganes de formar part de la sèrie i ha recordat que quan li van oferir el paper va posar-se nerviós per treballar amb un equip com aquest.
Jo quan vaig arribar allà per rodar i estava Imanol Arias, Ana Duato, Pablo, Irene, i era com Dios, i clar, i de sobte jo tenia molta relació, el meu personatge té molta relació amb Imanol Arias, no? amb Antonio Alcántara, i al principi estava acollonit, molt acollonit, però estic aprenent molt, m'ho passo molt bé, em van acollir des del primer dia i estic molt a gust, la veritat.
Després de participar amb Amenábar a Mentre duré la guerra, fent el paper del jove capellà Francesc Vila, ara Carlos Serrano Clark apareixerà també la sèrie d'Antena 3, La cocinera de Castamar, que s'estrena al febrer.
I ha mort Quim Torres, fundador de la banda La Coral Còsmica i programador musical de la desapareguda Sala Piano Jazz, un dels espais de referència de la música en directe a la ciutat durant els anys 80.
Qui saps, jo no hi pensis més, doncs fins que la meva sang...
El músic va morir aquest diumenge als 63 anys, com va avançar la revista Enderrock. Diversos membres de l'escena musical sabadellenca han recordat i reivindicat la seva figura al programa al matí.
Als inicis, Torres estava vinculat a la cançó d'autor que va abandonar per abraçar el rock mediterrani amb la Coral Còsmica, un grup que compartia amb Pere Canals i que només va publicar un LP, Tríptic, el 1979, que figura com un dels 100 millors discos en català segons Enderrock, i un senzill, Colombo, el 1981. Ara bé, una de les grans aportacions d'aquest músic va ser liderar la programació de la Sala Piano Jazz, que es va convertir en el centre neuràlgic de la música en directe a la ciutat. Un fervor que mai més s'ha tornat a viure, com recorda el músic Llongue.
En el fons tots coincidim amb això, amb reconèixer-li la seva carrera artística, però amb lo importantíssim que va ser el seu paper com a manager o com a programador de la Sala Piano Jazz, que va ser una de les icones culturals d'aquesta ciutat a principis dels 80, i que tant de bo tinguéssim actualment una cosa semblant.
Qui sap, jo no hi pensis més.
També han parlat de la seva trajectòria el músic Xavi Vidal o el productor Toni Ten, que han recordat el seu carisma i lideratge, que el van fer ser un blanc de crítiques.
El presentador del programa Xocolata Express d'aquesta emissora, Pere Massaguer, amic de Quim Torres, ens ha deixat aquest comentari sobre l'aportació del músic a la cultura sabadellenca.
No recordo quan, ni on, ni com vaig conèixer el Quim Torres. Havia sentit parlar d'ell i fins i tot l'havia vist actuar en concerts convulsos i controvertits. El cert és que quan el vaig conèixer no em va deixar indiferent. Era realment un personatge únic i irrepetible. D'aquells que penses, si no existís, haurien d'inventar-lo. La veritat és que un mod rocker com jo no li interessava per res la música que ell feia. diem que en són els seus inicis, i posterior desviació cap al pastisser rock laietà o mediterrani. Però quan vam començar a parlar, vaig veure un tio exquisit, elegant, amb idees progressives i moltes ganes de portar-les a la pràctica. Em va explicar el seu projecte de bar musical amb actuacions en directe, ambient eclèctic i centre de la modernitat sabadellenca. Era exageradament inquiet i escoltava a tothom per actualitzar-se dia a dia i fins i tot adaptar-se a la prolífica moguda que, provinent de Madrid, sobretot, s'imposava a tot Espanya. Des del piano jazz va crear una moguda sabadellenca, fusionant tipus de música i pensaments de tot tipus. El resultat va ésser excepcional. Va muntar jams de jazz, de rock, de pop, de tot, vaja. I el més important, va promocionar i donar oportunitats a músics de Sabadell. L'ambient que va aconseguir el piano jazz no s'ha repetit mai més enlloc. També va col·laborar molt en el meu programa Xocolata Express i amb Antena de Catalunya, la FM de Ràdio Sabadell. La ciutat, diem ajuntament, diem cultura, o no sé què podríem dir, no sé si li han agraït mai. Jo sí. Descansa en pau, amic. Per mi ja tindries una plaça, un carrer o una medalla.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Dos minuts per arribar al punt de les dues, el TSJC manté cautelarment el 14F després de les al·legacions de la Generalitat.
El tribunal ha acceptat les mesures cautelaríssimes que demanava un dels recursos presentat per un particular. La Generalitat i la Fiscalia tenien fins aquest matí per presentar al·legacions i, finalment, el tribunal manté de manera cautelar la data electoral fixada inicialment, el 14F.
Més resolucions judicials. Condemna el conseller d'Acció Exterior a un any d'inhabilitació i a una multa de 16.800 euros.
El tribunal acusa Bernat Soler d'haver comès un delicte de desobediència per participar en l'organització de l'1 d'octubre, quan era alcalde d'Agramunt. La sentència no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Suprem. Soler és el primer alcalde amb una sentència condemnatòria pel referèndum del 2017 i nega haver cedit l'escola on es va fer la votació. Per contra, assegura que haver intentat evitar amagar les urnes al centre. Cal tenir en compte que Bernat Soler és el conseller d'Acció Exterior i Relacions Institucionals i, per tant, el màxim responsable d'organitzar les pròximes eleccions al Parlament.
Marxem. Fins aquí a Notícies Migdia que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i la Júlia Ramon a la redacció. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb el Pau Vituri. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.